Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i benvinguts a la tardor astronòmica, amb cel variable, fresca, a primera i darrera hora del dia.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Torna el bon dia des de Pals. Ara i aquí arrenquem la temporada. D'aquesta manera us tornarem a saludar cada dia de la setmana de 8 a 9 del matí tota la redacció d'informatius en aquest supermatí. El supermatí arrenca temporada amb el mateix esperit de sempre, que és ser la vostra referència a l'hora d'informar-vos de tot el que passi al Baix Empordà. I arribem amb novetats. Una de les que ens fan més il·lusió s'incorpora a l'equip d'opinadors, en Jair Domínguez. No necessita cap presentació. El coneixeu tot, és humorista, és guionista i també ens alegra moltíssim que entri a col·laborar amb nosaltres en Gerard Charles, el director de la revista del Baix Empordà, però és que s'afegeixen a una plantilla de comentaristes excel·lent, formada per Adrià Pujol, Rosa Regàs, Carles Xuriguera, Martí Sabrià, Montserrat Tura, Carme Fenoll, Lola Puig, Sàbel Gàmez, Pere Maruny, Pere Carreras, Andreu Paneque o Marc Traité. El matí capital d'en Marc Clapés anirà cada dia a partir de l'1 d'octubre fins la 1 del migdia, llarga una hora, i a la tarda fórmula capital amb l'Àlex Mata, que, a més, l'Àlex estrena els diumenges Factoria Musical. I cada dia, de 9 a 11 del vespre, selecció Premium. A més, els divendres tindrem un renovat No Paris de Ballam, en Martí Seguí, i estrenem Sons a Cau d'Orella, Ona Jove i A les Portes de Troia. Tot això per explicar-vos una temporada que serà intensa, amb una empordanesa empresonada que rebrà una sentència d'aquí molt pocs dies, una altra sentència del xalet del Golfet i possiblement la de la Biblioteca de la Bisbal, i amb la publicació d'un pla director que ens dirà com hem de salvar la Costa Brava. Tot això us ho explicarem cada dia en aquest supermatí, en què també tindrem entrevistes. Avui arrenquem amb dues entrevistes potents. Per una banda, començarem parlant amb l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, en Maurici Jiménez, per valorar totes les conseqüències de les pluges d'aquest cap de setmana. I després entrevistarem l'alcalde de Palafrugell, en Josep Piferrer, dins d'aquesta ronda que farem per intentar fer balanç de l'estiu i recuperar tot el que no hem pogut explicar o no hem pogut preguntar als líders locals durant aquest estiu. Són les 8 i 3 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els aiguats d'aquest dissabte van deixar una víctima mortal de 30 anys a Platja d'Aro. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, Dani. L'home va quedar atrapat i es va ofegar en uns baixos d'un local del carrer Ciutat de Girona. La víctima dormia a l'immoble amb el permís del propietari. 6 dotacions de bombers, 2 patrulles de Mossos i la policia local es van desplaçar a la zona i una unitat subaquàtica va trobar el cadàver cap a les 8 del vespre.
Tenim preparat en l'Albert Aparicio, que ens explicarà amb detall què és el que va passar durant aquests dies, durant aquest cap de setmana, les característiques d'aquest episodi de tempesta i com hem d'esperar que sigui el temps durant les properes setmanes. Perquè recordeu que, a més, avui entrem a la tardor, eh? Avui, d'aquí menys de 2 hores, tardor. Un dels casos més tristos d'aquest estiu. Una noia francesa denuncia una agressió sexual múltiple a Platja d'Aro. Gerard Escaig.
La noia de 27 anys, segons alguns mitjans de comunicació, estava amb una amiga de festa quan 3 homes la van portar fins a la platja del municipi.
Aquestes fortes pluges de dissabte, recordem i recuperem aquesta qüestió, també va comportar altres incidències. És així, Pedro Ruiz?
Així és, Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro, Palafrugell i Palamós van ser els municipis més afectats. El primer d'aquests es van superar els 100 mil·lilitres d'aigua per metre quadrat. A Platja d'Aro es van superar els 90 i a les altres dues localitats per sobre dels 60. Això va obligar a tallar carrers i avingudes o a suspendre actes com el Mar de Birres de Palamós o la Fira de Pirates i Corsaris de l'Estartit.
Una qüestió que portarà cua les properes setmanes i els propers mesos, que és aquesta denúncia contra un regidor, contra el regidor de la CUP de Torroella de Montgrí per amenaces al cos de la Policia Nacional per Twitter. Va dir, en un missatge contra la Policia Nacional, va dir que, un missatge criticant aquest cos policial, cosa que es pot comprendre i es pot fer perfectament, però acabava el tuit dient "Ale a mirar debajo del coche", recordant el que passava al País Basc amb ETA quan ETA matava. Això ha fet que Ciutadans demani la dimissió i després d'aquesta petició de dimissió, l'edil ha estat denunciat, el regidor de la CUP ha estat denunciat a l'Audiència Nacional pel grup Una Policia del Siglo XXI, Pedro Ruiz.
Sí, en un comunicat, aquesta associació policial explica que el denuncien per legitimar el terrorisme i per les amenaces que proferia Carles Ventura en el polèmic tuit que posteriorment va esborrar i pel qual es va disculpar. La frase de Ventura de "a mirar sota el cotxe", segons aquest grup, el recorda proclames que feien simpatitzants d'ETA.
Això és el que diu aquest grup, de seguida ho analitzem. Recordem també que el regidor, en Carles Ventura, no ha volgut fer cap declaració a aquest mitjà i que simplement reitera, li vam oferir avui participar al programa per ser entrevistat, va dir que per consell d'advocat que no ho vol fer i que es reiteren les disculpes que ja va fer via Twitter. El ple de Palamós dona suport unànimament a Lluís Puig, l'alcalde, i la regidora de la CUP, Roser Huete, per les amenaces de mort que han rebut i que van aparèixer al municipi.
Esquerra Republicana, el PSC, Junts per Catalunya, Palamós i Sant Joan, la CUP i Ciutadans van votar a favor d'una moció que condemnava aquestes amenaces. Ciutadans només va mostrar la seva disconformitat amb un punt que reconeixia la tasca de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, institució que considera partidista i polititzada.
I la Bisbal rep per segon any consecutiu les famílies dels joves del Sasso condemnats a penes de presó estratosfèriques per una baralla de bar amb membres de la Guàrdia Civil de Paisà. En Manel Magrinyà hi era i ens explica com va anar. Bon dia, Manel.
Bon dia des de la Bisbal, Dani. Aquest era el clam unànim que va ressonar al pavelló final de la Bisbal.
Queremos tener esperanza. Estamos obligadas a tener esperanza.
Era la veu de Durnega Cochea, la mare d'un dels joves empresonats, que es va escoltar dissabte en el transcurs de l'acte en el que es va demanar la llibertat dels joves.
Encara la Bisbal, aquesta temporada, com ja en venen unes quantes, hem de seguir parlant d'aigua. Fa pocs dies, diferents mitjans van comentar unes declaracions de l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, sobre la municipalització del servei d'aigua a la ciutat, que van aixecar polseguera en ambients polítics de la ciutat. Li hem demanat més detalls. En Manel Magrinyà ens les porta en exclusiva per Ràdio Capital.
Hola de nou, Dani.
Sempre he dit el mateix amb el tema de l'aigua. Jo no he dit en cap moment que el servei de l'aigua no es municipalitzi. No ho he dit.
El del servei de l'aigua és un debat certament recurrent a la Bisbal. I arrel de les interpretacions que una recent entrevista a l'alcalde han tingut a la ciutat, l'Enric Marquès ha accedit a precisar el sentit exacte de les seves declaracions davant els micròfons de Ràdio Capital.
I atenció, perquè la fibra òptica, atenció, arriba a Esclanyà i als seus polígons industrials. Miquel 40.
Doncs sí, Dani, bon dia. Així ho va manifestar el divendres Estaní Cerquella, representant de l'empresa Girona Fibra, durant la trobada informativa que va tenir amb més d'una cinquantena de veïns d'aquest barri de Begur.
I a Verges, l'Ajuntament ha denunciat l'abocament descontrolat d'amiant a la zona del Mas Peixet. Maria Monteis.
Bon dia. El consistori ha alertat a través de Facebook dels perills d'abocar amiant a la via pública i sense cap tipus de permís, ja que es tracta d'un material perjudicial per la salut.
Això a Verges, a Palafrugell, acull la Setmana Internacional de les Persones Sordes 2019. Josep Lluís Vidal.
Bon dia. Els actes van començar divendres a les 7 de la tarda al Museu de Suro amb la conferència "Oblida tot el que creus saber sobre els sords" a càrrec d'Alicia Sord i Leal i la presentació oficial del DIPS 2019.
I avui al Supermatí també us explicarem que Mazzoni es retroba amb si mateix a l'Atlàntida de Vic.
L'artista bisbalenc va estrenar la versió en directe del seu nou disc "Desig Imbècil" al Mercat de Música Viva de Vic. D'aquí una estona en sentireu la reacció del públic.
Supermatí, amb Dani Cortés.
Són les 8 i pràcticament 10 minuts. Albert Aparicio, bon dia.
Albert, hola, Dani, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, encantat de tornar al supermatí.
Recuperem la secció, recuperem la millor meteorologia amb l'Albert Aparicio, perquè hem de saber quin temps farà aquests dies a l'Empordà. Albert, de seguida repassem els efectes dels aiguats. Ja hem repassat algunes de les seves conseqüències. La més tràgica, la mort d'una persona a Platja d'Aro. Però sí que voldríem repassar el temps que ens espera pels propers dies. Què hem d'explicar?
Doncs bé, Dani, com comentaves abans, falta poc menys de 2 hores per entrar oficialment en la tardor. Canviem d'estació, però la meteorologia segueix variable, amb un ambient fresc a primera i darrera hora del dia, amb ambient més suau a les hores centrals del dia. Els valors màxims avui rondaran els 26 graus. Demà gaudirem d'un dia més assolellat, amb pujada del termòmetre, fins i tot caloret al migdia, així que no hem de deixar la màniga curta. Les temperatures aquesta setmana semblaran una mica una muntanya russa.
Una muntanya russa, eh? Doncs de seguida, després, ja ho anirem veient i ho anirem ampliant. Albert, moltes gràcies.
Fins ara.
Fins ara.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I una de les novetats d'aquesta temporada és ens porta a saludar a aquesta hora del matí en Marc Clapés. Marc, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Amb ell ens portarà cada dia la cançó del dia, que avui és aquesta delícia de Rosalia, Milionària.
El que voldries tenir, money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Fucking money, man.
Marc, per què Rosalia és la cançó del dia?
Doncs perquè avui a les 10 del matí es posen entrades a la venda pel segon concert que farà Barcelona el dia 8 de desembre, després d'exaurir en poc menys de 2 hores les entrades del dia 7. I hem triat Milionària perquè és com es farà aquesta noia amb tant d'èxit que està tenint. Per cert, la prevenda és a les 10 a través de LiveNation.es, mentre que pel públic general les entrades surten a partir de la 1, a Ticketmaster o al Corte Inglés. Molta sort a tothom i molta paciència.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Vols renovar el mobiliari o els complements de casa teva? Mobles, articles decoratius, tant d'interior com d'exterior. A Resol Store t'ho posem fàcil i a uns preus excepcionals. Ah, i no et perdis la zona outlet situada dins la nova botiga Resol Store. Vine a veure'ns i sorprèn-te. Estem a la carretera de Santa Coloma de les Preses, davant de la benzinera. Aquest estiu, renova't amb Resol Store. No t'ho perdis.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
Pràcticament un quart de 9 del matí. Albert Aparicio, bon dia, de nou.
Bon dia de nou, Dani.
Els episodis de tempesta dels últims dies ja és una constant en els mitjans de comunicació. Va passar fa pocs dies, de fet el cap de setmana passat, a Andalusia, Múrcia i al sud del País Valencià. Aquest cap de setmana imagino que amb molta menys potència, però un nou episodi que efectivament ha estat tràgic de tempestes a Castell-Platja d'Aro, aquest cop a casa nostra. Castell-Platja d'Aro, Calonja, tota la zona del sud del Baix Empordà. Quines característiques va tenir aquest episodi de tempestes, Albert?
Sí, doncs ho hem de separar molt de l'episodi que se va poder veure la setmana passada a la costa de València, a Múrcia. Allà va ser una cosa totalment diferent, va ser una dana, una depressió ja de nivells alts, més la sumat de que hi havia molt aire humit que arribava del Mediterrani, ha sigut molt, molt proper després de l'estiu, amb un mar mediterrani molt calent, i va ser un episodi totalment diferent. Què el que ha passat ara? Ara hem tingut una baixa que es va formar en superfície, que és la que ens ha afectat, i com que també tenim aquest aport, aquesta aportació d'humitat extra, reactivava les tempestes que podíem veure que anaven de sud cap a nord i d'oest cap a est. Ens va afectar molt a la nostra zona i, sobretot, més que les quantitats, que també han estat molt abundants, recordàvem aquests 100 litres per metre quadrat que es van superar a Castell d'Aro, però també va ser la intensitat, i és que en el matí, les primeres hores del dia de dissabte, van caure 36 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora a la zona de Platja d'Aro, Calonja, també es van superar els 100 litres per metre quadrat.
Val. I això s'ha d'anar repetint o és un fenomen que pot tornar a passar?
Bé, aquest és un fenomen força recurrent, podríem dir, perquè que en aquesta època de l'any puguem tindre aquests aiguats, poder és una mica avançat, el pic de precipitació normalment és més cap a l'octubre, entre octubre i principis de novembre seria el pic de precipitació a la nostra zona. Sí que és cert que va ser especialment violent, podríem dir, per aquests gairebé 40 litres en mitja hora, que és una bestiesa. Però sí que és cert que hem anat comentant aquest estiu que la temperatura del mar estava molt alta i aquest és un factor que afavoreix l'aportació d'humitat. Llavors, quan tenim una petita entrada d'aire fred com la que vam tenir amb aquesta aportació d'humitat, si cada cop és temperatures més elevades que tenim a la zona del Mediterrani, doncs poden ser més freqüents els fenòmens de temps sever. Igualment, cal separar que és un fenomen meteorològic, no és un fenomen climàtic, per tant, caldria veure la recurrència d'aquests períodes, si es va repetir en el futur, per afirmar que és un canvi de tendència.
Albert, doncs moltes gràcies per aquestes explicacions. Realment és un luxe poder gaudir d'aquestes explicacions tan detallades del que està passant i del que ha passat meteorològicament parlant. Moltes gràcies. Parlem de seguida i benvingut de nou a la temporada de Ràdio Capital.
Gràcies, fins ara, Dani.
Fins ara. Les fortes tempestes i els aiguats que va patir el Baix Empordà aquest cap de setmana, dissabte, van deixar una víctima mortal de 30 anys a Platja d'Aro. A aquesta hora podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, el senyor Maurici Jiménez. Senyor Jiménez, estem en condicions de poder parlar amb l'alcalde ara mateix. Senyor Jiménez, bon dia. De fet, estàvem en condicions, però ja se sap que la tècnica de vegades falla. El que us havíem d'explicar, que un home va quedar atrapat i va morir ofegat en els baixos d'un local del carrer Girona de Castell-Platja d'Aro, i volem parlar amb el senyor Jiménez perquè...
Hola, bon dia.
Ara sí, bon dia.
Bon dia.
Senyor Jiménez, disculpi, bon dia. Moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital. Les imatges d'aquest cap de setmana a Platja d'Aro han estat impressionants, carrers intransitables, negats d'aigua. En quina situació es troba ara mateix el municipi?
Bé, ara mateix des d'un punt de vista de mobilitat no existeix a dia d'avui cap problema per poder circular de forma normalitzada per als tres nuclis del municipi. Sí que és veritat que queden greuges més a l'entorn dels espais privats, alguns soterranis encara amb parcialment inundats. Els greuges que s'ha pogut causar a través de les inundacions, doncs en plantes baixes de vivenda o plantes baixes comercials, que són els que han rebut més de forma directa, doncs, en aquestes zones que s'han inundat, i per tant aquesta setmana és la la de valoració de danys i una miqueta de tornar al màxim que puguem a la normalitat.
S'està investigant aquesta desgraciada mort. En sabem alguna cosa més de la investigació? Se'n saben les circumstàncies d'aquesta mort? Perquè és una persona que estava dormint en un local. Com és que hi dormia en un local? Com és que no es va despertar temps per sortir? Imagino que això són qüestions que s'estan investigant ara mateix.
Sí, la veritat és que la investigació està en mans dels Mossos d'Esquadra. A mi el que m'arriba encara ahir és el mateix que més o menys sabíem abans d'ahir, i per tant és un joc d'hipòtesis que entenc que fins que no es vagin confirmant, doncs malauradament no es poden donar plenament per certes, però tot semblaria que és una persona que dormia doncs en aquest soterrani amb el permís de la persona que té llogat els baixos comercials, que malauradament la rampa d'accés a aquest soterrani es va inundar, i quan va entrar de cop aquesta aigua cap al soterrani, doncs el va enganxar dormint i no va tenir opció a poder sortir. Sembla que les hipòtesis inicials dels Mossos van per aquí, però òbviament la investigació haurà d'avançar en la línia que correspongui.
Què es pot fer per prevenir que plogui? És impossible, digui. Els fenòmens meteorològics són impossibles de preveure. Es pot, però és difícil d'evitar que torni a passar. Però què es pot fer des de la Terra, des de l'Ajuntament, per facilitar, per exemple, que l'aigua no quedi anegada com ho està fent fins ara? Sobretot el problema és l'acumulació de pinassa i fulles a les clavegueres, segons tenim entès.
Sí, de fet, nosaltres hem de treballar en dues línies que ja fa alguns anys que s'hi treballa, però fins que tot el pla no estigui desplegat, doncs realment no és plenament operatiu. Primer hem de treballar per un canvi en la capacitat dels embornals i, per tant, en la capacitat d'aigua que són capaços d'empassar, i, a més, per un embornal de tipologia vertical i no horitzontal, que provoca que els horitzontals, encara que tinguem els carrers nets, en el moment en què plou les fulles dels arbres cauen, es veuen arrossegades per l'aigua i tapen l'embornal, però en canvi quan l'embornal és vertical enganxat a vorera, doncs fa que òbviament no és molt més difícil que quedin tapats. Ara, per exemple, aquest mes d'octubre activem una obra en el marc de l'avinguda de la platja Sagaró, que és precisament per canviar tots aquests embornals horitzontals per verticals, i per tant ens ha d'ajudar a desaiguar molt més ràpid i a que la capacitat d'empassament d'aquests embornals perquè quedin col·lapsats per fulles doncs desaparegui. Una altra qüestió és estructural. En el marc del que és la capacitat de canonada, hem de tenir present que en el moment en què a nivell d'infraestructures tan importants com és la canalització que porta les pluvials cap a la nostra riera, cap a Ridaura, quan es fa el desplegament inicial de tota aquesta canonada, parlem de fa de més de 40 anys, i això significa que estan dimensionades per un castell platja de Vilassagaró que ha crescut, que s'ha multiplicat, que ha crescut en nombre de vivendes i de persones, i això significa que s'han d'anar redimensionant. Estem en un pla que és important, que en els propers 3 anys ens portaran a canviar canalitzacions tan importants com la de l'Avinguda Sagaró, Avinguda Castellaro o Avinguda Doctor Fleming, i això ens ha d'ajudar que aquestes zones, que són les zones que pateixen més els efectes directes d'aquestes inundacions quan hi ha plogudes importants, doncs lògicament aquesta capacitat de redirigir l'aigua cap a Ridaura doncs es vegi multiplicada de forma molt important. Ara hem de fer una reflexió important, i és que el dissabte de 7:15 a 7:15 van arribar a caure a prop de 40 litres. Això, per molt que tinguem infraestructures molt actualitzades, és difícil que tinguem canalitzacions que puguin suportar una pluja d'aquestes característiques, i per tant hem de ser conscients que amb temporals importants fan mal i que és difícil poder-los preveure.
Estem parlant d'aquest projecte de l'abril, que es va aprovar l'abril de l'any passat per fer 3 nous grans col·lectors per pluges d'aigua i el clavegueram entre Juli Garreta,
sí, correcte,
de Sagaró,
sí.
Castell d'Aro, un projecte previst de més de 4 milions d'euros. En quin punt es troba el projecte? Ja s'ha començat a executar?
De fet, aquest projecte venia treballat anteriorment per un projecte, per un avantprojecte, que el que provocava és que es creés un sistema de bombeig a l'entorn de Ridaura, en una zona coneguda com Ses Sorres, i un altre a l'entorn de la plaça Les Formigues, a l'entorn de Pepes, que són sistemes de bombeig que el que provoquen és que tinguem la capacitat de tirar l'aigua per sobre del riu, d'aquesta manera garantint que l'aigua pugui sortir. un cop fet aquest primera fase de projecte, ara anem a la segona, que és la capacitat que tenim d'ampliar tota aquesta canonada i redirigir-la precisament cap a aquest bombeig. Precisament ara aquest proper 15 d'octubre, la segona quinzena d'octubre, comencem les obres de canalització Doctor Fleming, unes obres que d'alguna manera ens ajudaran a recanalitzar de nou tot aquest espai, que es portaran a terme al llarg de tota la tardor hivern, i és una de les primeres fases de nova obra de canalització. En el setembre del 2020 estarem treballant a Avinguda Castelldaro i en el setembre del 2021 a Avinguda Segaró.
Per tant, va pels propers anys. Es planteja reformular, després d'aquest episodi, es planteja reformular aquest projecte per mirar que sigui més ambiciós, o ja és el màxim d'ambiciós que pot ser?
En tot cas, aquest projecte és el màxim ambiciós en el sentit tècnic, perquè al cap i a la fi, quan nosaltres traslladem cap a les enginyeries i als tècnics quina és la forma de resoldre al màxim o de reduir al màxim aquestes inundacions, és quan es redacta aquest projecte. Per tant, entenem que està completament al dia en base a les necessitats que tenim. El que nosaltres hem de garantir conforme es vagi avançant el projecte és que realment doncs, funciona, que realment doncs, està traient l'aigua a la velocitat en què comptava el projecte inicial, i valorar si realment calen algun tipus d'obres addicionals per garantir que això doncs, funciona al 100%.
Senyor Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Tindrem temps els propers dies per parlar d'altres qüestions del municipi. Moltes gràcies, senyor.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'associació Una Policia per al Siglo XXI denuncia el regidor de Torroella per part de la CUP, en Carles Ventura, per unes paraules que va fer a Twitter en què demanava al cos de la policia o avisava al cos de la Policia Nacional que miressin sota el cotxe, en una referència al que passava al País Basc durant el mentreta mataven, que hi havia moltes bombes l'APA, moltes bombes sota del cotxe. Això va fer que Ciutadans denunciés aquesta, o critiqués aquesta frase, que demanés la dimissió del regidor, i ara és l'Associació per la Policia del Segle XXI que denuncia a l'Audiència Nacional la qüestió per suposades amenaces. Pedro Ruiz.
El grup policial explica en un comunicat que ha denunciat Carles Ventura de la CUP per legitimar el terrorisme i per proferir amenaces contra els agents del cos nacional en el tuit, especialment per la frase a mirar sota el cotxe. Ventura va esborrar la publicació i va demanar disculpes, però l'associació diu que feia al·lusió a allò que milers de companys havien de fer durant tants anys al País Basc. El seu tuit, però Una Policia per al Siglo XXI, diuen que els recordava a proclames que feien simpatitzants d'ETA.
Doncs el regidor, hem parlat amb el regidor per si volia parlar en aquest programa, volia fer alguna declaració, ens ha dit que no, que reitera, per consell d'advocat, es reitera en les disculpes que va fer a través de Twitter, unes disculpes, això, que deia que havia estat desafortunat el tuit i va fer unes disculpes sinceres. Falten 2 minuts per 2:15 del matí. El ple de l'Ajuntament de Palamós dona suport unànime en una moció a l'alcalde Lluís Puig i la regidora de la CUP, Roser Huete. Tots dos van rebre amenaces de mort que van aparèixer en diferents pintades al municipi. Pedro.
La moció que va votar Esquerra Republicana, PSC, Junts per Catalunya, Palamós i Sant Joan, la CUP i Ciutadans feia constar que cap persona es pot sentir amenaçada per les seves opinions polítiques, per la defensa dels seus ideals o pels seus objectius que persegueix social i políticament. Cristóbal Posada, regidor taronja del consistori, només es va mostrar disconforme amb un punt del document que reconeixia la tasca de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat. A parer de Posades, aquesta és una institució polititzada i partidista.
La moció situació, com deies, Pedro, arriba fruit d'un seguit de pintades amenaçadores redirigides a tots dos representants polítics i que també contenien insults. Quan van aparèixer les pintades?
Doncs aquestes frases amenaçadores es van realitzar la matinada del 13 de setembre. Els fets també coincideixen amb la despenjada de l'estelada de la rotonda del Mas Gorgoll, que va aparèixer cremada. Els escrits hi podia llegir "Lluís, fill de puta, estàs mort" o "Tiro en la nuca". L'alcalde, que no és la primera vegada que rep aquest tipus d'amenaces, reaccionava a Twitter afirmant que sembla que alguns la democràcia i la llibertat d'expressió els provoca urticària i emplaçava a seguir en la construcció de la República Catalana des dels municipis. Val a dir que més enllà del suport del ple, també es va fer una concentració d'un centenar de persones la setmana passada davant de l'Ajuntament per mostrar suport a Puig i Huete.
Tot i un canvi d'escenari obligat per la forta tempesta caiguda dissabte al Baix Empordà, els actes previstos a la Bisbal a favor de la llibertat dels 8 joves navarresos empresonats per una baralla de bar amb guàrdies civils de paisà van registrar un notable èxit de participació ciutadana. Manel Magrinyà.
En efecte, la pluja no va aturar la solidaritat empordanesa amb els joves del Sasso i bona part de la societat civil de la Bisbal es va concentrar al pavelló Firal per fer costat als familiars dels joves empresonats i expressar amb la seva presència el seu rebuig a una situació que des de diferents posicionaments jurídics independents es valora com una greu vulneració dels drets humans. El consistori bisbalenc, amb el seu alcalde al capdavant i la presència de la pràctica totalitat dels regidors de l'equip de govern, amb el suport del veí Ajuntament de Corçà i de moltes entitats ciutadanes, van voler acompanyar els familiars dels joves empresonats que van rebre l'escalf de molts ciutadans, que a partir de les 11 del matí es van anar concentrant al pavelló Firal de la Bisbal. Les entitats bisbalenques, geganters, dracs i voltors, amb el bestiari popular de la ciutat, juntament amb els emotius parlaments, van protagonitzar el matí. És la veu de Durna Goicochea, la mare d'un dels joves empresonats, que ens deia això.
No tenemos ninguna base para pensar nada. Queremos tener esperanza. Estamos obligadas a tener esperanza. Y recibir esta solidaridad y recibir el cariño y sentirnos en casa como nos sentimos aquí, pues nos carga las pilas para seguir adelante con lo que toque y con lo que haga falta. Muchas gracias al pueblo, muchas gracias a Cataluña en general también, porque nos hacen sentir en casa todo el tiempo.
A migdia es va fer una concorreguda de rosada popular que van cuinar els cuiners, cuineres solidaris, solidàries i l'Associació Cultural del RIF i tot seguit van anar desfilant pel recinte les actuacions musicals previstes, les presentables Mireia, Massoni, Pau Blanc, San Josex, L'Último Veneno, El Tubau i Covers Rock, Miquel Abràs, per acabar amb les actuacions musicals dels UPS Illinois i Los Liantes a la sala d'alternativa.
Seguim a la Bisbal perquè les relacions entre l'Ajuntament de la Bisbal i l'empresa distribuïdora del servei d'aigua potable ja fa temps que són força conflictives, tot i que el servei el segueix prestant Sorea, el conflicte de subministrament ha estat el contracte de subministrament ha estat declarat nul pels serveis jurídics de la Generalitat i, de fet, ja hi ha un parell de procediments judicials en curs sobre la qüestió. Si aquesta definitivament és la temporada en què Sorea deixa de gestionar l'aigua de la Bisbal, tal com de fet està estipulat pel trencament de contracte. En Manel Magrinyà ha parlat amb l'alcalde de la Bisbal. Manel.
Com molt bé has explicat, la gestió de l'aigua a la Bisbal és un tema conflictiu i sempre procliu a la polèmica. Arrel d'unes recents declaracions de l'alcalde de la Bisbal sobre la municipalització del servei de distribució, que van ser reproduïdes per diferents mitjans, es va generar un cert clima de preocupació entre l'oposició municipal, del que Ràdio Capital va informar puntualment. També ho van fer de la postura dels socis de govern d'Esquerra a l'Ajuntament de la Ciutat, de la CUP, ratificant el posicionament de la formació a favor de la municipalització del servei i del grup En Comú Guanyem donant ple suport a l'alcalde. Igualment, vam informar de la presentació per part del grup municipal del PSC d'una moció que insta la resta de grups a decidir la gestió que resulti més favorable per a la ciutat. Arrel de tots aquests moviments, n'hem parlat amb l'alcalde Enric Marquès, que ens ha precisat el sentit del seu posicionament.
tenim present que municipalitzar un servei sempre va a favor dels interessos de la població, i el servei de l'aigua a la Bisbal es municipalitzarà a partir del moment que realment ens convingui, sigui rentable. Sigui rentable, un servei municipalitzat no ha de ser rentable per guanyar-hi diners, sigui rentable senzillament vol dir que tot el que es vol fer acompanyat amb el tema de l'aigua, hi ha d'haver la posada al dia del servei de clavegueram, es pugui assumir perfectament per l'Ajuntament i amb el mateix cost pels ciutadans que ha tingut fins ara.
També ens ha comentat l'Enric Marquès la necessitat de començar a plantejar una revisió del cost del servei per haver quedat desfasat.
Aquest cost s'ha de revisar perquè tots som conscients que tots aquests anys el cost poder sí que és una mica just, que està per sota del servei.
En definitiva, doncs, tot sembla indicar que la municipalització de l'aigua potable a Bisbal segueix el seu camí. I val a dir que amb l'única excepció del grup de Tots per la Bisbal i el seu regidor Xavier Dilmé, es tracta d'una iniciativa a la que, tot i que amb diferents matisos, donen suport la resta de grups municipals.
Passen 5 minuts de 9:15, marxem cap a Verges. L'Ajuntament del municipi ha denunciat a través de Facebook l'abocament descontrolant d'amiant al costat d'una pista de terra a la zona del Mas Peixet. Maria Monteis.
Així és.
De seguida, Maria Monteis, la tenim preparadíssima. Maria Monteis, que ens explica això, aquest abocament que denuncia l'Ajuntament l'Ajuntament de Verges, que explica, que denuncia que amb aquest acte amb l'agreujant que l'amiant és un material incombustible molt perjudicial per la salut i que només es pot manipular seguint un estricte protocol de seguretat. De fet, des de l'any 2002, l'amiant és un mineral que està prohibit per l'Estat espanyol i que pot causar danys greus a qui el manipuli sense protocols. Així doncs, a banda de denunciar-ho, a banda de denunciar aquesta manipulació, aquesta qüestió, l'Ajuntament també busca els autors dels fets. És així, no, Maria?
Així és, encara no se sap qui ho va fer i des del compte de Facebook oficial demanen col·laboració per trobar la persona o persones responsables. Asseguren també que aquest és un acte d'irresponsabilitat que afecta greument el medi ambient i que no es poden permetre aquest tipus d'accions.
I traiem les trompetes per anunciar que Esclanya i el polígon industrial Riera d'Esclanya ja tenen fibra òptica. Al llarg del mes que ve, el nou servei tecnològic arribarà a tot el seu entorn, al barri de Sant Josep, la Casa de Campo, Ses Vinyes, Domingo i molts llocs més, i es ho explica en Miquel 40.
Així ho va manifestar ahir Estani Sarquella, representant de l'empresa Girona Fibra, durant la trobada informativa que va tenir amb més d'una cinquantena de veïns d'aquesta zona del municipi. A l'acte, que va durar més d'una hora i mitja, el regidor de Noves Tecnologies, Manel Vallès, va explicar que era una prioritat treballada des de diverses àrees municipals i va recordar que a Begur ja n'hi ha de fibra, si bé desplegada per la companyia Movistar amb anterioritat, fet que provocava tenir ciutadans de primera i de segona categoria en matèria de comunicacions i d'accés als diferents serveis que ofereix.
Amb l'anunci fet, Miquel, quan estarà en marxa el servei?
Sarquella va explicar que a partir d'aquesta mateixa setmana ja es poden començar a donar altes i va remarcar que ells han utilitzat la infraestructura existent tal com ordena la llei de telecomunicacions, però desplegant la seva pròpia xarxa de fibra. Els responsables municipals asseguren que s'enceta una nova etapa que permetrà treure profit i explotar la infraestructura realitzada per l'Ajuntament amb l'equip de l'anterior mandat i amb el suport de la Generalitat, i que va des de Palafrugell fins a Begur, passant per Esclanyà i la urbanització Begur Residencial, amb la intenció d'instal·lar-hi un conjunt de dispositius connectats amb la fibra que ajudaran a gestionar i monitoritzar de manera optimitzada una part molt important del territori, tal com sensors, càmeres i entre d'altres, i que tindran una gran incidència en moltes àrees, sent a medi ambient un exemple important.
Supermatí a Ràdio Capital.
A Palafrugell, l'Associació de Centre de Persones Sordes del Baix Empordà ha organitzat diverses activitats al voltant del Dia Internacional de les persones sordes, Josep Lluís Vidal.
Els actes van començar divendres a les 7 de la tarda al Museu de Suro amb la conferència Oblida tot el que creus saber sobre els sords a càrrec d'Alicia Sord i Leal i la presentació oficial del DIPS 2019. Dissabte, dia central de la trobada, amb una marxa reivindicativa que a partir de les 12 i acompanyada de la banda de percussió per quart va sortir de la plaça del Sol i va recórrer diferents carrers del municipi. Lectura d'un pregó des de l'Ajuntament i cap a la Bòbila per compartir un dinar entre tots els participants. A la tarda i el diumenge, actuacions, shows i entrevistes i una ruta turística al Museu del Suro i al Far de Sant Sebastià per tancar les jornades.
I d'on ve tot això del Dia de les Persones Sordes, Josep Lluís?
La Federació Mundial de Persones Sordes va establir el 1958 el Dia Internacional de les Persones Sordes i més tard la Setmana Internacional de les Persones Sordes. La setmana se celebra per tal de commemorar aquest esdeveniment històric que té lloc l'últim diumenge del mes de setembre amb diferents activitats i marxes reivindicatives arreu del planeta.
Gràcies, Josep Lluís Vidal, una de les incorporacions, de fet, no és nova, sinó que és una de les persones que participarà amb nosaltres al Supermatí durant tota aquesta temporada. Demà en parlarem, Josep Lluís, d'aquesta secció que des de ja fa anys ens portes d'oci i tecnologia digital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Desig imbècil, així es diu el nou disc del bisbalenc Masoni. En Jaume Pla, així es diu l'artista empordanès, en va fer un avançament el passat divendres en el marc del Mercat de Música Viva de Vic. Miquel 40.
Una posada de llarg que suposa el retorn a la sonoritat amb la que el vam conèixer i que recorda més a bandes com The Clash que no pas al Kraftwerk, com sí que passava amb el disc Seven Songs for an Endless Night, editat el 2016. Només pujar a l'escenari ja va deixar clar que tot el repertori d'11 cançons seria del nou disc, tot i que pel mig hi va colar Purgatori, de l'àlbum Cançons Robades i Eufòria, d'Eufòria 5, Esperança 0. El nou disc d'en Jaume Pla és, en paraules seves, un cop de puny a l'estómac. Contundent, amb guitarres èpiques i estridents i amb lletres fosques, caòtiques i destructives, però compte que si una cosa té Masoni és que el to introspectiu de les seves lletres es contraposa amb la potència del seu so i l'energia que desprèn damunt l'escenari, que omple ell tot sol amb la seva guitarra, per bé que en aquest nou disc l'acompanyen Miquel Sospedra al baix i Aleix Bou a la bateria. Aquesta és la reacció del públic just acabar el concert, pel que es pot dir que la prova del coró queda superada des del primer moment de sortir a l'escenari i el públic del Teatre Atlàntida de Vic va omplir la sala gran. Ja els primers acords, fans, amics, coneguts i saludats criden i s'aixequen de la cadira i el so atronador de les guitarres envaeix la sala amb cançons com la mateixa Desig imbècil o M'han sortit dues ales, la cançó optimista del disc.
I Miquel, hi va haver temps per l'autobiografia.
Doncs sí, per acabar amb el repàs autobiògràfic de l'artista, una cançó que ha titulat amb el seu nom mateix, Jaume Pla. Una declaració d'intencions que busca, en paraules del mateix artista, explicar-se i que deixin de preguntar-li per la seva pròpia autobiografia. Coses de la vida, aquest Jaume Pla recorda per la seva sonoritat i contundència a Mala llet, del disc Eufòria 5, Esperança 0. Qui sap si no està volent dir alguna cosa.
Qui ho sap, doncs. Ja veurem i escoltarem aquest nou disc de Masoni. I estàs escoltant el primer Supermatí del 2019-2020. Hem arrencat una nova temporada radiofònica a Ràdio Capital de l'Empordà amb moltíssimes ganes a les que tenim per seguir acompanyant-vos i portant-vos la millor i més completa informació de la comarca del Baix Empordà. És per això que també volem explicar-vos tots els projectes i novetats que presentem aquest nou curs. En parlem amb un dels nostres redactors, en Pedro Ruiz. Pedro, explica'ns com es presenta la graella d'enguany.
I tant, quines ganes en teníem de tornar a començar. Ho hem fet ja amb el Supermatí, que segueix amb la seva franja horària de 8 a 9 del matí. L'informatiu radiofònic de referència de la comarca a banda de l'actualitat, com ja sabeu, incorpora noves seccions que sumen els espais que ja dediquem al medi ambient, la literatura, la tecnologia, les sèries, la ciència... En fi, tot això amb en Dani Cortés i en Gerard Escats al capdavant. I també amb la redacció formada per en Manel Magrinyà, la Maria Montells, l'Alba Legidé, l'Eugènia Güell, en Pau Ponseti, la Judit Saez i jo mateix, un servidor. En segueix l'admirat Marc Clapés amb el seu Matí Capital, que amplia, per cert, horari d'emissió de 9 a 1 del migdia. 4 hores de ben segur alta intensitat radiofònica que et faran el matí molt, molt, molt millor del que ja és.
Aquesta és una de les novetats d'aquesta graïlla de Ràdio Capital, però matí complet, una fórmula radiofònica excel·lent. Què més tenim, Pedro?
Doncs mira, la fórmula musical ens la seguirà portant l'Àlex Mata, de 3 a 9 del vespre i també, com no, de dilluns a divendres. L'Àlex també ens durà un nou format pels diumenges, la Factoria Musical, de 6 de la tarda a 8 del vespre. Incorporem, a més, 3 programes nous. Ona Jove, a les portes de Troia, que farà un repàs per la història, i Sons a cau d'orella, amb en Joan Brugués, que ens farà navegar per l'Havanera i la Cançó de Taverna. D'altra banda, revaliden i segueixen La Negra Nit, de Xavi Puig, els dimarts a les 11 de la nit, el Cocodril Club, d'Albert Malla, els dissabtes i diumenges de 7 a 9 del matí, Ningú no és perfecte, amb l'equip format per l'Ignasi Arbat, la Marta Sanz i l'Aran Bonmatí, els dijous a les 11, el No paris de ballar d'en Martí Seguer, els divendres d'11 de la nit a 1 de la matinada, hora en la qual, per cert, arribarà la sessió capital d'en Juli Pedrero. En Marc Clapés continuarà portant-nos la llista de 6 a 8 del vespre els dissabtes i, com no, òbviament, el Selecció Premium de dilluns a divendres de 9 a 11 de la nit, que, per cert, em diuen amb moltes i moltes novetats.
I a tot això cal sumar els i les col·laboradores. Tindrem més opinions i més pluralitat.
Tindrem més opinions i tindrem més pluralitat, i tant que sí. Per tant, a aquesta llista se sumen l'humorista empordanès Jair Domínguez i el director de la revista Baix Empordà, Gerard Charles. Segueixen formant d'aquest plural, divers i fantàstic equip l'Adrià Pujol, Rosa Regàs, Isabel Gómez, Pere Maruny, Pere Carreras, Andreu Paneque, Carles Xuriguera, Carme Fenoll, Lola Puig, Martí Sabrià, Montserrat Tura o Marc Traité. En fi, com veieu, ho tenim tot més que a punt.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Són, passen pocs minuts, passen pocs segons de 3:15 del matí. A aquesta hora saludem l'alcalde de Palafrugell, senyor Josep Pi Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
El Supermatí va marxar el juliol i en aquests mesos han seguit passant coses a l'Empordà. Us les hem explicat cada dia a la nostra web i a les finestres informatives de l'estiu, però el que ens dona aquest Supermatí és l'oportunitat d'aprofundir molt més en aquestes notícies. I això és el que volem fer en els propers dies. Avui comencem amb el senyor Josep Pi Ferrer, alcalde de Palafrugell, a qui li voldria començar demanant un balanç de l'estiu a nivell de visitants. Com ha anat, més, menys que l'any passat?
No, les dades finals encara no els tenim, perquè encara estem al mes de setembre i nosaltres considerem que va la temporada d'estiu l'acabem a final de setembre, però vull dir, per les impressions que tenim i sobretot des de l'IPEP que estiu porta, això és bastant semblant al que era de l'any passat.
Dades semblants a les de l'any passat. I després, a nivell de circulació, què cal canviar o què volen millorar, canviar de cara a l'any que ve perquè sigui més fàcil circular per Palafrugell quan vingui tota la quantitat de gent, de visitants que venen? Algun aprenentatge d'aquest estiu?
Bé, una de les coses que hem intentat fer és senyalitzar més bé l'aparcament perifèric i fins i tot obrir dos de nous d'aparcaments perifèrics. La política que tenim continuarà sent la mateixa, intentant buscar algun altre espai per poder fer aquests perifèrics. D'entrada ja s'està acabant de construir al costat del Barcelona Mates un aparcament, que serà operatiu d'aquí uns mesos, o sigui, per l'estiu que ve també hi seran. Vol dir que entre aquest estiu i l'estiu que ve, unes 300 o 400 places noves d'aparcament perifèric haurem construït. Són aparcaments perifèrics a màxim 10 minuts del centre a peu. Vol dir que creiem que millorem molt més la mobilitat, perquè es tractarà una mica de treure els cotxes del centre. I després creiem que amb això tindrem a tots els punts, els punts cardinals, diríem, de Palafrugell, amb suficient bosses d'aparcament gratuït, evidentment.
En quins punts es plantegen fer aquests nous aparcaments perifèrics?
Mira, un és l'adequació d'un espai al costat, a davant del que seria el Lidl nou, vinguent per l'autovia de Calella. És un que l'any passat estava, hi havia l'espai però no estava condicionat, aquest any condicionat. L'altre és el Monofactures del Suro, que és un aparcament que nosaltres teníem obert els caps de setmana pel dia de mercat, i aquest estiu l'hem obert cada dia. I l'altre, que és el que estan acabant de construir ara, és a dalt del carrer de Pau, diríem, per tota la gent que ve de Pau, de Gincós i la Bisbal, que és un dels que els hi arriba el tenen a primer terme, val? I que aquest serà també un aparcament, aquest serà municipal i també serà adequat perquè hi van uns 70 o 80 cotxes en allà. Uh-huh. I després ara el que estem intentant buscar és més bé la part oest i sud, alguns espais que tenim visualitzats per veure si podem adequar-los, perquè sobretot almenys d'estiu augmentar aquest nombre de places.
Com avança la denúncia que es va presentar contra aquells dos brètols que anaven sobre un cotxe a la rotonda de Calella, o que es va anunciar que es presentaria?
Això es va tramitar i es va estar, no, nosaltres ja no tenim, una vegada s'ha enviat totes les dades al jutjat, a partir d'aquí ho porten ells. A més, era un tipus d'infracció que era més de competència de Mossos d'Esquadra que no pas de policia local. Nosaltres l'única cosa que vam fer és passar a tenir cura de que això arribés en els estaments judicials perquè es tramités tota la denúncia. A partir d'aquí nosaltres no tenim cap mena d'informació addicional.
Com ha funcionat el primer any o el primer estiu d'aquest aparcament nou de Llafranc?
Ah, molt bé, molt bé. No, les dades no les tinc, però molt bé, perquè és l'aparcament absolutament necessari de Llafranc, que una vegada ha ocupat tot el que seria aparcament en superfície, que de seguida quedava col·lapsat, doncs com a mínim la gent que ha baixat a Llafranc ha tingut un lloc segur per poder aparcar. Ara, el mes d'octubre, tindrem la reunió amb l'empresa que el gestiona, aquests i els altres aparcaments que porten de Palafrugell, per veure ben bé quina és la seva valoració. Però, esclar, encara estem en temporada i no tenim els números.
Canviem de qüestió. Després de la macrofesta a la Banyera de la Russa i a diferents cales de Cap Roig, es va acordar amb la Guàrdia Civil que es posarien boies per evitar que s'hi acostin els vaixells. Com avança aquesta qüestió? La posada de les boies va ser immediata?
No. Vull dir, no es va acordar, Van ser un suggeriment des del subdelegat del govern de posar-s'hi boies. Varen dir que era molt precipitat. Primer de tot, que la Banyera de la Russa està dintre d'una cala, que és Cala Massoni, que és de Montràs, o sigui, no es correspondria a Palafrugell. No? Després que un dia per altre no tens les boies disponibles per poder-les posar. Nosaltres sempre hem dit que el fet aquest de la Banyera de la Russa i de Cala Massoni va ser un fet puntual i extraordinari. O sigui, no era cada cap de setmana hi hagués una concentració de vaixells en allà. Llavors, el que s'hauria d'intentar, per aquest estiu que hem acabat, és que sobretot el mes d'agost, més vigilància per part de la Guàrdia Civil, que pel que tinc les notícies, doncs s'ha fet, i així evitar-lo aquesta concentració. El que sí que puc dir és que aquest 2 d'octubre tinc una reunió a Barcelona, que ens han citat des de Territori, des de la Generalitat, del Departament de Territori, únic i exclusivament per parlar d'aquest tema. Llavors, a partir d'aquí, hi haurà també l'Ajuntament de Mont-ras, nosaltres suposo que d'allà se traurà unes conclusions i esperarem, doncs, que hi hagi aquesta reunió a Barcelona per poder-ne parlar.
Clar, quina seria l'acció? Què s'hauria de fer segons l'Ajuntament?
Nosaltres no som partidaris de tancar la cala, val? Jo crec que nosaltres creiem som partidaris que aquesta cala pugui continuar fent aquest ús que ha fet durant fa molts i molts anys, que és una zona que s'hi accedeix per mar, que doncs, sobretot a l'hora d'estiu sempre hi ha unes quantes barques que s'hi acosten, fan ús de la cala, un ús aquest, diríem, tradicional i sostenible, val? I el que s'ha de fer és, sobretot per part de la Guàrdia Civil, del mar, una vigilància més exhaustiva, no d'aquesta zona, sinó de tot el litoral, per impedir que es produeixin aquestes concentracions. Per les notícies que tenim nosaltres, aquestes concentracions al llarg de la Costa Brava es produeixen periòdicament, periòdicament vol dir que dos o tres cops per setmana es produeixen, el que passa que un dia sonen aquí, l'altre són al Cap de Creus, l'altre són a la zona de Lloret, o sigui que ells, aquesta gent que fa aquestes concentracions té diversos llocs doncs ja determinats i després queden en un lloc. Són actes incívics, vandàlics, perquè la concentració de vaixells de la manera que els fan doncs no és sostenible ni legal. Llavors el que s'ha de fer aquí, el que no podem fer és tancar tota aquesta zona de la costa únic i exclusivament perquè hi ha una sèrie de gent que no fa un ús correcte de tota aquesta zona. El que nosaltres reclamarem en aquesta reunió és que per comptes de tancar tota aquesta escala el que s'ha de fer és una vigilància perquè no es produeixin aquests fets i senyalitzar les cales, aquestes cales perquè el que serveixen, no? Perquè una gent que tingui una barca petita pugui acostar-s'hi i fer-ne ús, tinguent en compte que cala Amazoni no és una cala d'accés fàcil per des de la costa, eh? No hi ha un camí planer per poder-hi arribar, sinó que és molt escarpat, o sigui que diríem, no és impossible, però és molt complicat poder anar a la cala Amazoni des de terra. I sempre, des de sempre, la gent que l'ha fet servir hi van des del mar, com en tenim altres cales de per aquí que tenen també aquesta peculiaritat. En tenim alguna que la tenim tancada i després els usuaris més queixen.
I accions contra els responsables d'aquestes festes se'n plantegen?
No, per la part nostra no tenim cap mena de competència respecte a la línia marítima. Vull dir, això general costes de la Generalitat i el govern espanyol són els que tenen les competències. Nosaltres una cosa que podem fer quan trobem una cosa d'aquestes és comunicar a l'autoritat pertinent que es produeix un acte vandàlic en aquests llocs.
No es pot presentar una denúncia als jutjats, per exemple, o com s'ha fet en altres qüestions?
Sí, sí, nosaltres en tenim... Tenim coneixement en el mateix moment que es passa respecte a aquesta concentració de barques que va haver-hi aquí a l'Amazoni, el coneixement va ser per les xarxes socials. Nosaltres que sí que hi ha les ordres que s'ha donat a la policia local és que davant de la possibilitat que hi hagi una concentració de barques, així es truqui automàticament immediatament a la Guàrdia Civil perquè en facin el seu seguiment. Crec que són ells són ells que tenen la responsabilitat respecte a tot el tràfic en el mar.
Estem comptant les hores perquè arribi la sentència del Xalet del Golfet, el judici es va fer abans a l'estiu i la sentència d'arribar més aviat que tard. En tenen alguna notícia?
No en tenim cap notícia, però és allò, el dia que els jutges tinguin un moment, suposo que s'hi posaran. Els abogats que ho portaven serà aquesta tardor, però no tenim data.
S'estan preparant d'alguna manera? Li pregunto perquè hem sabut fa... L'últim ple va aprovar l'urbanització del carrer del voltant del Xalet de Castellets. Clar, no sé si aquestes urbanitzacions no s'hauria d'esperar a veure si aquest, el Xalet ha d'anar a terra o no.
No té res a veure, eh? No té res a veure. L'única cosa que hi havia era que la via aquesta, que és un carrer que va sortir del mirador, aquest carrer s'havia d'urbanitzar. I l'única cosa que es fan és que amb els diners que hi ha del propietari del Xalet no vol fer-ho com que s'havia de fer, no té res a veure amb el Xalet perquè és addicional. El carrer aquest s'ha de arreglar, passi que passi en el Xalet, aquest carrer ha de quedar urbanitzat tal manera que està. L'únic urbanitzat és de posar-hi unes plantes i fer-lo d'una forma molt més amable. No.
I una última qüestió. Estem patint o estem tristos a Ràdio Capital per l'adeu a la llibreria Mediterrània de Palafrugell, però hi ha un seguit de persones, entre les quals hi ha la col·laboradora d'aquesta ràdio, la Carme Fanoll, que es planteja recuperar la llibreria. Des de l'Ajuntament preparen algun suport d'aquesta acció popular de recuperació de la llibreria Mediterrània?
Suposo que si aquesta gent tira endavant ens vindran ens diran alguna cosa, quan vinguin en parlarem amb ells. Jo vaig estar amb els propietaris de la Mediterrània aquest cap de setmana, el divendres passat, i ells encara no tenien cap notícia. Sabien que es dia, que saben que, doncs, que hi ha aquests passos, que s'han fet tota aquesta, tota una sèrie de gent que s'ha trobat i tota la història, però ells, els propietaris, no, encara no tenen cap notícia de cap on va la cosa. Se sap que hi ha hagut una reunió, però no, no en sabem res més. Nosaltres oficialment no sabem res més del que ha sortit a xarxes i del que ens han dit en Joan, l'actual propietari de la llibreria. Però hi tenim notícies, més o menys la gent que hi ha, però tampoc no sé si aquesta gent que tu comentes si va anar-hi com a títol més a promotor o com a títol perquè el van, o com a convidat.
N'estarem pendents. Senyor Piferrer, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital i fins la propera.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les... Falten molt pocs minuts per dos quarts... per les 9 del matí. Acabarem saludant l'Albert Aparicio. Albert, què tal?
Hola, Dani, de nou.
Escolta, deixem posar la cinturia i fem un repàs de la meteorologia dels propers dies. Albert, què hem de fer avui? Treu la jaqueta, treure paraigua, pantaló curt, què?
Avui dia variable, podríem dir, ambient fresc, una miqueta, una jaqueta, un jersei petit al matí, al final del dia també, però a les hores centrals del dia 26 graus de màxima, ambient força de calor moderada, podríem dir. Demà sí que gaudirem d'una jornada més assolellada, puja el termòmetre fins als 28 graus, però dimecres torna a baixar la temperatura amb un increment de la nuvolositat. Tot plegat, recordem que a les 9:50 hora peninsular arriba oficialment la tardor.
Menys d'una hora, doncs, eh? Menys d'una hora perquè arribi la tardor i diguem adéu a l'estiu, cosa que aquí a l'Empordà és tota una celebració. Vinga, Albert, que vagi molt bé.
Adéu, fins demà.
Adéu, fins demà.